Les dues en punt, què tal com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Tant com hem parlat massa pel meu gust de si aquest partit o aquell altre és una final o no, avui sí tenim una autèntica final. Una de les de veritat. Avui sí que el tòpic de caixa o faixa es compleix al 100% de forma literal. Centre Natació Mataró i hasta el Pool Club Natació Sabadell es juguen la Lliga 32 minuts. Després de la victòria per la mínima de les maresmenques en el primer partit dissabte i del contundent triomf del club ahir a Can Llong en el segon, la final de la divisió d'honor de waterpolo femení torna a la Joan Serra, a la capital del Maresme, amb tot per decidir. Qui guanya avui és campió de Lliga, qui perdi es queda sense títol. Una final amb mil al·licients que, si recordeu, ja analitzàvem amb la prèvia amb els dos entrenadors, amb els excompanys i amics David Palma i Dani Ballart. Moltes coses pendents, entre altres la decisió de la federació de fer campió l'any passat al Mataró sense jugar perquè era el que deia la classificació en el moment de la pandèmia, quan ho va interrompre tot. Per tant, per l'Estalpul seria recuperar el domini a casa nostra. No patiu, els que sigueu arlequinats, que parlarem també de la decepció, no passarem de puntetes de la destrampada d'ahir contra el Tenerife i de com la jornada ens ha permès tenir una altra vida, una vida extra, una nova oportunitat. Però tant que se'n parla d'esport femení en els últims dies, avui no em negareu que l'ocasió mereixia entrar pel waterpolo a res, un parell d'hores mal comptades del partit decisiu per la Lliga Femenina, aquest Mataró-Sabadell.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
A les vies de sol, Roger Benet. Som-hi.
Comenta la recepció.
Entre el waterpolo i el futbol ens mourem principalment avui amb aquesta final de Lliga d'aquí a una estona a Mataró i sobretot com queda el panorama en la setmana decisiva de la Lliga Smartbank a la zona baixa.
I fora de l'hotel?
El Barcelona aixeca per primera vegada la Champions de futbol femení. El conjunt blaugrana va golejar 0-4 al Chelsea a la final jugada ahir a la nit a Göteborg, a Suècia. A la primera divisió la Lliga es quedarà a Madrid, això segur. Falta saber si a l'Atlético o al Real Madrid. Els dos van guanyar ahir els matalassers de forma agònica, remuntant un gol 2-1 amb el 2-1 definitiu de Luis Suárez faltant 2 minuts. Per tant, l'equip de Simeone depèn d'ell mateix per guanyar-la. Si fa la feina dissabte, hi ha hagut canvi d'horari una altra vegada i es jugarà dissabte a Valladolid. El Barcelona B i l'Andorra han quedat eliminats dels play-offs d'ascens de segona divisió a mans de l'UCAM Murcia i la Real Societat B, respectivament. Avui s'ha celebrat el sorteig de les finals. D'aquests creuaments sortiran els 4 nous equips de la Lliga Smartbank. Real Sociedad B, Algeciras, no us ho perdeu. El Nuevo Vivero es juga al Badajoz, jugant a casa i en públic, contra la Morevieta. A més, per allò de ser primer, l'empat li serveix a la pròrroga per pujar directament. Burgos, Bilbao Athletic i Ibiza, UCAM, Murcia. Egan Bernal s'ha situat líder del Giro d'Itàlia. El colombià va atacar faltant 1 quilòmetre pel final ahir a Campo Felice, on va acabar imposant-se. Avui la novena etapa és de 139 quilòmetres entre L'Aquila i Foligno. Rafa Nadal, també a Itàlia, ha guanyat el seu desè Masters 1000 de Roma. La final al Manacorí va superar ahir Novak Djokovic en 3 sets, 7-5, 1-6 i 6-3. I acabem amb motor perquè segona victòria consecutiva per a Jack Miller a MotoGP. El pilot australià va imposar-se a França per davant de Zarco i Quartararo, mentre Marc Márquez va caure 2 vegades, la primera quan era el líder de la cursa.
Han parlat en les últimes hores
una exarlequinada, Vicky Losada, campiona d'Europa, capitana del Barça.
Creo que al final abrimos muchas puertas a las niñas que a lo mejor mucha gente no hemos tenido y creo que es súper importante porque no es solo ganar, sino lo que creas en un país entero y eso la gente a lo mejor no se da cuenta, pero es un paso de gigante, no. Es abrir puertas para la mujer, para las niñas. Para mí es una de las cosas que más feliz me hace hoy.
I a les xarxes socials.
Ja que parlem de futbol femení, les múltiples fotos que hem vist en les últimes hores a Sabadell, per exemple, al Twitter del Fòrum Arlequinat, recordant els inicis al centre d'esports tant d'Alexia Putellas com de Vicky Losada, campiones d'Europa.
De quin partit no estarem pendents?
Del grup per la Conference League de Bulgària, a 4:45 de la tarda comença el Botev Plovdiv contra el Chernomore Varna.
Avui celebra el seu aniversari
un exporter del Sabadell sabadellenc, Oriol Torres, i també el jugador de vòlei de la ciutat, Marc Altalló.
L'enquesta.
Va, que aquesta li agrada al Pau Vituri. A qui salveu del Sabadell-Tenerife d'ahir? En joc, com sempre, una samarreta signada per la plantilla arlequinada. Fins les 3 podeu votar. Teniu temps per poder dir-hi la vostra amb l'etiqueta, com sempre, MVP946 a Twitter.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Va, que em fa il·lusió. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Per tu, qui va ser el millor ahir del Sabadell?
No m'estiris de la llengua.
No, home, no vols jugar-te-la. No
estic, estic molt tranquil avui. Per què? Per què provoques?
No, és que he tingut aquí la pregunta i després de tot el...
Si t'ho pregunto jo a tu, tu no m'has de preguntar a mi.
Jo ahir vaig dir el que pensava, per tant...
Va, Néstor Querol.
Néstor Querol, doncs va, ve cap al meu terreny. Fins les 3, eh? A Twitter podeu votar el millor del Sabadell-Tenerife si és que hi va haver algú. Et pregunto per la final d'avui.
Em tocarà la samarreta o...?
Crec que organitzes tu el sorteig.
No, Sergi, el Sergi.
Ah, doncs mira, has de negociar. Aquí t'està esperant. O sigui, només sortir Sergi Garcés al... Bé, haurà de decidir entre els vots d'ahir. És que estem entrant en un jardí perillós.
Seré com el Badajoz, hi haurà aquí...
Què vols dir? Que l'empat et serveix, jugaràs a casa, etcètera, etcètera. Encara pujarà la moribieta, ja veuràs.
Parlem una mica, va.
Centrem-nos, va, 7 minuts per sobre de les dues. Parlem de waterpolo perquè d'aquí a res, a poc menys de 2 hores i mitja, es decideix a vida o mort, podríem dir, el campió de la divisió d'honor femenina d'aquest esport, de waterpolo. Una final del playoff, la veritat, emocionant, que resol... Jo crec que per primera vegada en qüestió de 3 dies, de 48 hores mal comptades.
Sí.
I que a més resolen el tercer i definitiu partit després que l'Estalpul Natació Sabadell i que el Mataró hagin guanyat fins al moment un enfrontament per cada banda. El tercer i definitiu és avui a Mataró, a la Joan Serra, piscina descoberta, a 4:45. El que passa és que a la pregunta de com hem arribat fins aquí, és cert que Mataró i Sabadell han guanyat un partit cadascun, però dos partits completament diferents.
Mira, ara estava fent càlculs. Fa poc més de 48 hores acabava el primer partit a la piscina Joan Serra de Mataró. Aquell primer partit el guanya dissabte el conjunt de Dani Ballart 12-11 en un duel on l'Astralpul va dominar durant 3 parts i a la quarta, parcial de 4-0 de les maresmenques, remuntada 12-11. De fet, Judit Forca, a falta d'un minut, posa el 12-11 i té l'Escarrana l'opció per empatar i enviar el partit als penals. Xutalt, per tant, victòria del Mataró. Ahir, primer match ball en contra per l'Astralpul Natació Sabadell. Tota la pressió a casa, a Can Llong, només valia guanyar perquè, si no, el Mataró s'emportava el títol a la piscina sabadellenca. Doncs bé, reacció de campiones, diria jo, perquè va ser una autèntica pallissa, guanyant 13-6 al partit d'ahir, un molt bon partit de les de David Palma, que no van dubtar ni un segon, i al final, com dius tu, doncs arribem a aquest tercer partit de la final en un format estrany. Hi ha hagut de fer alguna crítica, fins i tot a les xarxes socials, a l'hora de preveure, o de no preveure un tercer partit, no? Perquè
home,
potser
el dia és molt estrany.
Potser el més lògic hauria estat divendres, dissabte, diumenge. Però no, ha estat dissabte,
sí,
diumenge i dilluns.
Si resols l'eliminatòria en dos partits, doncs qui hagi de guanyar la Lliga l'aixeca un dissabte, que tampoc és tan estrany. En canvi, si pel que sigui arribes al tercer partit amb aquest format, dilluns, quarts de 6 de la tarda quan acabi el partit, les 6 com a molt a tot estirar, d'un dia feiner, és una mica estrany.
És molt estrany.
M'estava fent jo ara aquí la trampa al solitari, perquè, clar, evidentment això va de guanyar partits i prou. O sigui, això no va de gols sumats, etc. Però si fem el còmput general de quants gols es porten en aquesta eliminatòria, el Sabadell, l'Astralpul, n'ha fet 24 i el Mataró només 18, per tant, hi ha 6 gols de diferència. Això constata el que dèiem, la diferència molt ajustada del partit de Mataró de dissabte i, en canvi, la contundència del Sabadell ahir, però, clar, això és com el tennis, no et serveix de res.
Pots guanyar 6-0, 6-0 i després perdre el tie-break els 3 següents.
Correcte, tal qual, però vaja. Com arriba tot això, l'Astralpul, al partit d'avui, d'aquí una estona?
Mira, si et sembla, escoltem protagonistes, començant per la Maica García, la boia de l'Astralpul Natació Sabadell, ahir absoluta protagonista amb 3 gols. Un fantasma, un gol fantasma, però va ser un autèntic golaç. Sense portera, la portera estava tornant, una defensora del Mataró sota pals va enganxar la pilota des de la seva meitat de la piscina, anem a dir-ho així, i un obús, un cacau, el travesser, gol, i per mi de moment el millor de la final. Cansades pel format, diu la Maica Garcia, porten ja molta càrrega de partits a aquestes alçades de temporades, però amb ganes d'aixecar avui aquesta lliga per l'Estrapul Natació Sabadell, que recordem seria la 18a.
Portem una temporada molt llarga, molts partits, i tot s'ha acumulat aquest final de temporada, no? Ja es nota també això, el cansanci, i les jugadores tenim ganes d'aixecar aquesta, i crec que ens ho mereixem també, el Mataró també s'ho mereix, no vol dir que no, però ha sigut molt dur també, i anirem a per totes, i aquest tercer partit l'hem forçat aquí a casa, i demà aviam què passa a Mataró.
Doncs pensant en aquest partit a Mataró, que té un condicionant extra, que ja ho hem comentat més d'una vegada, de fet el Sabadell jugava en l'última jornada de la segona fase, precisament tenia el factor piscina a favor per estalviar-se el que succeirà avui, que no és una altra cosa, Pau, que t'acaba jugant la Lliga en una piscina descoberta.
Sí, i el que això implica, de fet, aquell partit que comentes, Adri...
Acaba en empat, no?
Sí, acaba en empat, però dia que va sortir amb pluja, amb fred, difícil de jugar. És que semblen dos esports diferents, eh? El dissabte va ser amb sol, però amb vent, en aquest cas també. I el Sabadell, evidentment, se sent, com la majoria d'equips, molt còmode quan juga i quan entrena a piscina coberta. La piscina de Can Llong canvia molt la pel·lícula en aquest cas. Escoltem què diuen al respecte, el fet de jugar avui piscina descoberta novament, David Palma, el tècnic de l'Astralpool, i la mateixa Maica Garcia.
Serà difícil, tenen el factor camp a favor, que sempre ens costa una miqueta la piscina exterior, pel vent, el sol, la textura de la pilota, que no ho sembla, però s'agafa diferent. Bueno, ja anirem a ser igual de contundent, sobretot, i contundència en defensa, i ser molt sòlides, i a partir d'aquí anar construint un atac. Serà pues, una autèntica batalla. Som dos equips que, mires tots els enfrontaments, pues, estem molt igualades.
No estem acostumades a jugar en piscina exterior i es nota, clar que es nota. Estem acostumades a la nostra bombonera i quan anem a una altra piscina al final no és el mateix, però bueno, portarem també tot el públic possible nostre i si l'hem d'aixecar allà, doncs que sigui allà, no hi ha problema.
Deies abans, Adri, que segurament... i posaria jo també les dues mans al foc, que és la primera vegada que juguen els tres partits en un marge de temps de res, de poc més de 48 hores.
Sí, és que recordo fa 10-15 anys alguna eliminatòria, crec que contra el Mediterrani, precisament, una de les lligues
no,
que...
No te m'avancis al meu pròxim argument. digues,
doncs
acaba.
No dic
acaba,
res.
Acaba.
No, dic el famós partit que crec que és Jennifer Pareja i Laura Ester, que sí, encara estan al medi abans de venir al Sabadell aquell mateix estiu, aquella eliminatòria sí que recordo que va ser el millor de tres, diria, sí, que es va arribar a l'últim partit. Però jo crec que el marge era una mica més ampli en quant a descans.
Curiositat, per primera vegada des d'aquell partit, des del 2010, la final es resol en el tercer partit.
Encara en tinc memòria. Si tingués memòria per la resta de coses a la meva vida, com en l'esport, sigui seria un tema...
11 anys, des d'aquell precedent en el qual el Mediterrani, en el tercer partit de Can Llong, es va endur la victòria, com deia ara l'Adri, amb la Jennifer Pareja...
Fins i tot diria que alguna final prèvia contra l'Ondarreta del Corcón també s'havia resolt igual.
Però des de llavors 2-0, sempre per l'Estrapul Sabadell, menys la lliga de la temporada passada, que li van donar els despatxos al Mataró, cancel·lada per la pandèmia. En aquell partit del 2010, el Sabadell ja hi era la Maica Garcia, la boia de l'Estrapul. I això també ens comenta al respecte sobre el fet d'haver tornat, després d'11 anys, a un tercer partit de la final.
També és cert que ara mateix crec que la Lliga està molt més competitiva i això és el que força que hi hagin tres partits, no?, per acabar la Lliga, però bueno, contenta i també doncs, jo felicitar també el Mataró perquè està donant, ha donat un salt molt bo aquestes últimes temporades i ens estan posant les coses molt difícils i bueno, que guanyi la millor i que donem el millor espectacle de waterpolo.
Doncs hem vist la lectura en clau sabadellenca d'aquesta final que es resol d'aquí a una estona, un parell d'hores i quarta, a Mataró, aquest centre de natació Mataró, centre Club Natació Sabadell. Des del cantó maresmenc, clar, el waterpolo és un món suficientment tancat com perquè tots es coneguin entre ells i a sobre que hi hagin vincles entre...
Tots siguin ex del Sabadell, pràcticament.
Clar, correcte, per tant, tenim la lectura de dos ex del club.
Mira, d'entrada, escoltem Ani Espar, el principal estrella d'aquest centre de natació Mataró, que de fet hi va fallar dos penals el partit disputat a Can Llong, i d'entrada parla de la necessitat de corregir un denominador comú dels dos partits, que és que l'Estrelpool ha agafat 3 gols d'avantatge en el primer quart. Surten de moment molt millor les de David Palma al partit. Això diu Ani Espar.
Crec que bàsicament hem de sortir molt millor. No podem començar els dos partits començant 0-3, perquè després no sempre es pot remuntar. Espero un partit molt igualat, una guerra, no el partit que ha estat avui, que bueno, no hem estat bé ni en defensa ni en atac.
Això d'una banda, de l'altra, Dani Ballart, amb qui conversàvem en directe divendres aquí a l'Hotel Suís, l'exjugador i extècnic del Natació Sabadell, ara al capdavant de l'equip mataroní.
Mira, doncs entrada un argument també que feia servir amb tu, Adri, el divendres, i és la història, el nom d'aquest Estrelpool Natació Sabadell per explicar la pallissa que es va viure ahir a Can Llong.
El que em sorprèn és que la gent es sorprengui de lo d'avui. Bueno, jo crec que el que sorprenen del que ha succeït avui o com ha jugat avui el Sabadell és que realment obvien la història. I la història pesa, i la història vol dir moltes coses. I el Sabadell avui ha estat excel·lent i cap problema. O sigui, acceptar-ho, per sort vam guanyar ahir i tenim l'opció del tercer partit.
I la segona, tornant al tema del factor piscina que comentàvem abans, Dani Ballart assegurant que se l'han guanyat per dret propi després d'acabar primeres la fase regular de la Lliga, empatant els dos partits contra l'Estrelpool Sabadell.
Per això estàvem tan contentes quan l'últim partit de Lliga vam empatar amb elles, perquè sabíem que arribar a una hipotètica final amb elles, el factor camp podria ser determinant. Ho va ser en el primer partit, en el partit d'ahir, veurem si demà serà així.
Doncs avui... Vas cap allà, no?, cap a Mataró,
sí,
ara.
Sí, ara, després, quan acabi l'Hotel Suís, a dos quarts de... mitja horeta, ja, fins a Mataró, a dos quarts de cinc, aquest partit. Per ser, Adri, un apunt, avui hem conegut també horaris surrealistes...
Ostres, sí.
De les dues finals de la Copa Catalunya.
Sobretot de la femenina, perquè la masculina, al final, l'Atlètic Barcelonet ha guanyat la seva quinzena lliga i ja ho va fer ahir.
La setzena consecutiva.
Perdó, la setzena. I ho va fer ahir, per tant, té un dia de descans. Però és que clar, estem parlant que el Sabadell dissabte va jugar a Mataró, ahir va jugar a Can Llong, avui juga a Mataró una altra vegada i demà torna a jugar un altre partit.
D'entrada és una competició que es resol sempre a la tardor, abans de començar la temporada. I aquest any s'ha anat jugant quan hi havia forats entre setmana, quan no hi havia convocatòries amb la selecció, bé, un autèntic desgavell. Doncs avui hem conegut els horaris. Demà a les 7 de la tarda es juga a Can Llong la final femenina entre el Sabadell i el Terrassa, en aquest cas, de la Copa Catalunya, insisteixo, que pot arribar, doncs això, 24 hores després del títol de Lliga, és a dir, en plena ressaca, o ja veurem, o en plena depressió en funció de com acabi el partit d'avui. El que està clar és que portaran una bona càrrega de partits, aquí les jugadores de David Palma, perquè serà el quart en 4 dies. I just després, també a Can Llong, a 3 quarts de 9, final masculina entre l'Estrelpool Sabadell i l'Atlètic Barceloneta. Per tant, doncs, doble ració aquí de Copa Catalunya, just després d'acabar la Lliga. Són les dates que han trobat des de la Federació Catalana de Natació.
Tot plegat massa estrany. Pau Vituri, gràcies. Bon viatge, a Mataró.
Adéu.
Fins ara. Ara que parlava de ressaca al Pau, de seguida anem amb la ressaca no massa dolça del partit d'ahir del Sabadell contra el Tenerife. Abans, ja que som dins de l'aigua, marxem cap a Budapest perquè Catalina Curro s'ha classificat per la final dels 400 estils de l'europeu de natació que ha començat avui mateix a Hongria. Després del de natació artística, arriba el de natació amb la nedadora balear del Club Natació Sabadell, que té el sisè millor temps d'entre les finalistes, en la que és la seva distància preferida, la seva especialitat. Curro ha signat realment el vuitè temps de les semifinals amb el seu registre de 4:43:49, però de les cinc primeres, quatre eren del mateix país, eren magiars de les anfitriones d'Hongria, amb la qual cosa només dues s'hi han classificat a la final. A les 6 de la tarda nedarà Curro la final al Dune Arena de Budapest. La brassista Marina García, l'altre representant del club, arrencarà la seva participació demà. La barcelonina s'estrenarà amb el 100 braça demà, mentre dijous serà el torn dels 200. Curro, per cert, també té doble cita, ja que a banda d'aquesta final del 4 estils que dèiem que es neda avui, les semifinals amb el 6è millor temps d'entre les finalistes a les 6 de la tarda de la gran final, la dinca nedarà divendres els 200 estils. I en paral·lel, però a Funchal, a Madeira, en comptes de Budapest, arrenca també l'europeu de natació adaptada amb el sabadellenc Òscar Salguero com un dels nedadors de referència. El dels marinals iniciarà el seu pas per aquest campionat d'Europa demà al dos estils.
Aquesta pilota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol,
gol, gol.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri, quarantena jornada de la Lliga Smartbank aquest dimecres a partir de 6:45 de la tarda i en directe des del municipal de Santo Domingo, Agrupació Deportiva Alcorcón, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Arrenca el partit a l'estadi.
I no l'acaba de baixar ningú, se l'acaba quedant el Tenerife, lateral de l'àrea, gran Fran Sol, jugant per dintre, per no, per baix. I a París va activar de gol. Mare meva. Doncs han entrat fins a la cuina, eh? En tres tocs, teva meva, de Fran Sol, per no, que connecta amb Valentín Bada, i Valentín Bada a la mitja volta. I de primeres, xut sec a baix, marca el Tenerife, 21, ara ja 22 de la primera, marca Valentín Bada, tocarà remuntar. Mira de fer-ho contra un, Xaxou amagant la pilota, jugant de cara, li tiren la paret, Xaxou a la frontal, amenaça el xut, Xaxou, Macai! Encara sort, que el xut de Xaxou ha estat de pardalet, noi. Xiulet a la boca i s'acaba la primera. Doncs res, descans de la primera, 45-2... Està perdent el Sabadell amb el Tenerife. Grego a l'espai per Pierre. Bona superació ara de línies. S'envia Pierre Cornut, aixeca el cap, posa la B. Fa Pierre Cornut, torna a la centrada. Guruceta! Salva sota pals Dani Hernández. L'havia desviat contra la seva porteria Sergio González. Servirà la falta Bada. La posa templadeta. Entra sol, gol. Doncs gol. La centrada a l'àrea petita i tal com arribava Sergio González sol... En carrera, només l'ha de desviar contra la porteria de Macai. Mare meva. Marca el Tenerife. Marca, en aquest cas, Sergio González. Fa el segon al Tete. Sabadell 0, Tenerife 2. I això sí que es complica i molt. La centrada no punt de penal. La treu Juan Ibiza. El rebot i el xut des de molt lluny. El travesser. El xut de Javi Alonso des de molt lluny amb l'esquerra. El travesser de la porteria de Macai. Ever Pena, punxadeta dins l'àrea, salta Adri. La pilota rebotada, el xut de Néstor. Fora. I el Sabadell ha d'anar al Corcón per començar a pels 3 punts. I a partir d'aquí, a tot el que estigui per venir. Final, s'acaba el partit amb aquest 0-2. Valen els gols de Bada, val el gol de Sergio González.
Aquest era un resum de la pel·li de terror que vam tenir ahir després de dinar o durant el dinar, depèn del que estiguéssiu fent a la nova Creu Alta. Per cert, corregim una dada. Òscar Salguero neda avui la final del Dos Estils, no demà. De fet, a les semifinals de la classificatòria ha fet la millor marca personal en aquesta distància del nedador paralímpic sabadellenc i, per tant, arriba en forma aquesta final de l'Europeu de Natació Adaptada de Funchal a Madeira. En aquests dos estils, dijous serà el torn dels relleus. Dit això, Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Com portes tot això? Perquè al final la muntanya russa de sensacions que portem, ja no en les últimes hores, en els últims dies, setmanes, és bastant bèstia. Tu ets dels que avui s'ha llevat una mica més optimista, tu ets dels que va anar a dormir després de veure que havia perdut l'Alcorcón i el Logroñés, si és que vas anar a dormir una mica més tard, doncs una mica més tranquil, o continues igual de preocupat? Com tens el cos?
Mira, fins ara estava preocupat perquè el Sabadell no depenia d'ell mateix i perquè era gairebé aquell neguit de veure què feien els del costat i sempre mirant i que no guanyi aquest i que l'altre empati o perdi, etc. Ara... I tot i els bons resultats, vaig a dir-ho així, que es van donar ja a última hora de la tarda-nit, derrota de Logroñés o la derrota de l'Alcorcón, que en certa manera ho han deixat tot pràcticament, tret del Cartagena.
Una vida extra.
T'ho ha deixat tot igual, tots igual de pobres, per dir-ho així. Ara continuo igual de preocupat per la versió del Sabadell. És a dir, em continua més preocupant ara ja el que ahir vaig veure del centre d'esports, que no pas què puguin fer els rivals en duels directes, en duels no directes, en enfrontaments contra equips que no s'hi juguen massa, contra equips que sí s'estan jugant molt, si són de dalt o són de baix. Ara mateix la meva preocupació gira, i això no ha variat, malgrat el pas de les hores, cada cop que tiro la vista enrere i penso en el que va passar ahir entre les 2 i les 4 de la tarda, m'agafa un mal cos important.
És que les expectatives dipositades en el partit eren molt altes, potser van pecar tots una mica de... excés de confiança, d'optimisme en les hores prèvies al partit contra el Tenerife, fins i tot pels números que portava l'equip canari fora de casa, etc, etc, i sense fer res de l'altre món, però en una versió molt pràctica, molt seriosa de l'equip de Luis Miguel Ramis. La veritat és que no pot ser més justa una victòria visitant a la Nova Creu Alta com la d'ahir del Tenerife.
Sí, i tot plegat que ha deixat el Sabadell ara sense aquest marge de maniobra. És a dir, fins ara hi havia poc marge d'error. Després del partit d'ahir, pràcticament, aquest marge s'ha reduït a la mínima expressió i, a més, amb un afegitó. Que és que tot passa perquè qualsevol càlcul que vulguis fer, qualsevol matemàtica que vulguis plantejar, et suposa haver de guanyar sí o sí o sí a Santo Domingo aquest pròxim dimecres. Pràcticament tot el que no sigui guanyar l'Alcorcón en aquest duel directe, demà passat, perquè ja estem en portes de partit un altre cop, et deixa llavors sí gairebé condemnat, no de manera matemàtica, però de manera virtual, perquè hauries de fer molta feina i, sobretot, no dependre de tu mateix en aquella hipotètica última jornada o les dues últimes jornades del campionat.
No voldria trepitjar el Tribuna Preferent. Avui el recuperarem després d'uns dilluns així una mica estranys, festius, etc, a partir de 7:45 del vespre amb el Pau Vitorí. Però què va passar ahir? Per què? Perquè aquí hi ha un debat intern, i ho confesso, entre... uns que pensen, o que penseu, que va ser un tema actitudinal, i d'altres que...
Majoritàriament.
Sí, i jo, per exemple, que el que defenso que el preocupant de tot plegat és que no ens arriba. És que crec que no és tant el no voler, sinó el no poder en un tipus d'escenari com el d'ahir.
A mi que l'equip no li arriba per fer moltes coses, no, com diria aquell, no cal anar a la jornada 39 per adonar-te'n. La diferència entre ahir i la majoria o bona part dels partits que s'han pogut perdre també o que s'han pogut empatar, que evidentment els que s'han guanyat, aquests no hi ha molt a afegir-li. Per mi sí que té un tret diferencial el que va intentar fer l'equip del que ahir no va fer o no va directament ni poder arribar a plantejar. I això em preocupa, insisteixo, jo soc, com dius, dels de l'opinió, que ahir per moments l'equip no va estar a l'alçada de la importància, de la transcendència del que hi havia en joc, i que en casos concrets, no es pot generalitzar, perquè al final ahir van jugar 15-16 jugadors, els 6 canvis, més els 11 que havien sortit d'inici, vaig veure alguna actitud, i aquí sí que parlo d'actitud amb C i no amb P, alguna actitud preocupant, insisteixo, per la transcendència del que hi havia en joc, per la importància i per tota, com deies ara fa un moment, per tota aquesta expectativa que al llarg de la setmana havíem generat al voltant d'aquest Sabadell-Tenerife. Però...
Per rematar aquesta qüestió, jo sí que tinc un retret, i és principalment el tema de les targetes, i en concret una. Focalitzo la de Stoichkov perquè crec que és la que va més a destemps, la que no és en el tram final de partit, la que és quan la pilota pràcticament no està en joc. És veritat que en el cas d'Edgar és per protestar, en el cas de Néstor per arribar molt tard a una pilota, Grego també atropella a un rival. Evidentment, si algú va una mica perdut, m'estic referint als quatre jugadors que no podran viatjar demà a Madrid per jugar demà passat contra l'Alcorcón per acumulació de targetes. Però si sabíem que hi havia tants apercebuts, per molt que vagis calent, per molt que estiguis desesperat perquè no t'està sortint res del que volies plantejar, tu has de tenir el cap fred en algun moment i dir, i a sobre més quan veus que ja no ets el primer, que cau, tinc una targeta, o sigui, estic a una targeta de la suspensió, anem alerta perquè a veure si a sobre de no guanyar avui ens penalitzarem, ens fotrem un tret al peu pensant en demà passat, no l'altre, perquè ahir faltaven 3 dies encara per l'Alcorcón Sabadell, i això és un peatge molt, molt, molt gran que haurà de pagar Antoni Hidalgo demà passat a Santo Domingo. Però vaja, et sembla que comencem a escoltar les valoracions que va fer el de Canovelles?
Sí, 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 i la primera per allò que es diu assumir tota la responsabilitat, parlant del partit, parlant de com va jugar l'equip, parlant d'aquesta versió tan grisa que vam veure del centre d'esports Sabadell davant el Tenerife, i com diem, màxima responsabilitat per un Antoni Hidalgo, pràcticament única responsabilitat o ara mateix feina, que és la d'aixecar l'ànim i la de mirar de recuperar un equip, un vestidor, que evidentment, com tothom pot imaginar-se, ahí va quedar molt i molt tocat.
El primer de tot, Antoni Hidalgo és el màxim responsable del que passa, es guanyi o perdi, al final és per lo bo i per lo dolent, segurament més per lo dolent que per lo bo, però sóc el màxim responsable. Són situacions que estàs dintre del camp i has d'interpretar, i a vegades que pues, tu pots estalviar, sí, però hi ha unes pulsacions, hi ha uns moments, ells ho volen intentar, ho han fet des de el primer dia que van començar, i ara és recuperar la gent.
Doncs s'ha de recuperar a correcuita, en tots els sentits, fins i tot a la gent, a l'entorn. Avui més d'un llegia que deia: avui m'he llevat i he pensat, continuem a un, i amb tot el que hem patit per arribar fins aquí, ara no podem baixar els braços, encara que es vegi realment molt difícil el panorama, com és veritat que es veu ara a 9 punts del final de la Lliga. El que és evident, Sergi, és que tu fas el plantejament de la setmana passada ja contra l'Oviedo, i d'aquesta també et puc repetir fil per randa tot el que vaig dir, que és massa temptador dir: és que si haguéssim guanyat, com sí, estaríem ara?
És evident.
I ja ahir... no t'hi fer el 6 de 6, no, només no. Guanyant ahir.
El Sabadell tornava a dependre d'ell mateix, gairebé a dependre única i exclusivament d'ell mateix per sortir. De fet, el que van demostrar els resultats la resta de la jornada és que d'haver guanyat ahir al Tenerife l'equip hagués sortit d'aquesta zona de descens, però... això també ho deuen pensar els altres 4 equips que van punxar aquesta setmana.
Sí,
és a dir,
Castelló...
el Logroñés també deu pensar, si se m'arriba a donar bé a votar, que l'Alcorcón al visita de Mallorca també, el Castelló, com dius, és a dir, tots els que no vam fer la feina aquesta setmana, és lògic que puguin pensar la mateixa situació, no? Tot això per un equip que necessita reaccionar, com dèiem, des de ja mateix, perquè a més ens trobem amb setmana curta, perquè avui ha tocat entrenament, perquè demà toca entrenament i viatge, l'equip surt demà ja cap a Madrid.
Vol comercial, no?
Vol comercial l'anada, vol charter, la tornada només acaba el partit de...
Per horari té sentit.
De Santo Domingo, però com diem, un equip que té una setmana molt curta, diuen que després d'una derrota això sempre va bé, perquè de seguida ja pots passar pàgina, o sigui, com sigui, per recuperar-se i per refer-se.
Un pal dur, no ho esperàvem, la forma tampoc, i ara jo sóc l'encarregat de canviar tot això, i ja li he de donar voltes des d'ara fins demà al matí, que veuré un altre cop els meus jugadors, què dir-los, què buscar, què fer, perquè aquí només val ara creure, empènyer, tenir fe, el que hem fet des que jo he arribat, ara no canvia massa el discurs.
El que és evident també, Sergi, és que ahir l'equip va estar completament desdibuixat, que si sempre li hem reconegut al Sabadell que planta cara contra tothom, que és capaç de posar contra les cordes a rivals que tenen més potencial que ell, etc, etc, més aviat va ser tot el contrari ahir, un equip desconegut, desdibuixat, un Tenerife que jo crec que va saber llegir molt bé el partit que necessitava, que era bloc baix, molta gent pel mig, fins i tot regalant per moment les bandes sabent que les entrades arribaven a no res perquè no hi havia rematadors o perquè estaven molt forts dins de l'àrea els tinerfenys, i jo vaig tenir la sensació que el Sabadell s'estavellava una vegada i una altra contra una muralla, i que gairebé en comptes de donar-li dues voltes a veure com podia tirar el mur... volia picar de cap contra la paret, i dius, és que és impossible que travessis per aquí, i al final al Sabadell li va faltar molta fluïdesa i va estar completament desdibuixat.
I a tot això suma-li després els errors que ja es repeteixen, és a dir, a tot això que estàs dient suma-li errors de falta de contundència defensiva en l'acció del 0-1,
sí, aquí és Juan el de la foto, no? Error, el que no agafa la marca de la barra.
Correcte, i un error realment molt greu també de no seguir la marca, en aquest cas dir que era un de Barrena, a l'acció del 0-2. Per tant, a un mal dia, a un mal Sabadell, a un Sabadell espès, gris, superat, sotmès per moments per un Tenerife que en tenia prou amb saber com havia d'estar ben plantat al terreny de joc perquè les ocasions li acabarien arribant, suma-li, afegeix-li aquests errors que ja venen sent marca de la casa, malauradament, al llarg de tota la temporada. Sigui, com dèiem al principi, el Sabadell s'ha quedat sense marge d'error. Queden 3 jornades, 9 punts farien estar pràcticament tranquil tothom. De sumar-se aquest 3 de 3 que queda ara, el Sabadell arribaria als 49, que sembla que gairebé tots podem donar i verificar que seran suficients per mantenir la categoria. Tot el que no sigui això, i tot el que no sigui arribar als 7 punts, que també podrien donar, però aquí ja dependrà una mica més de la combinatòria, fa que l'equip hagi caigut en un punt d'angoixes, de les quals, deu Antonio Hidalgo, sí que vol fugir. No es llença la tovallola, però hem de fugir d'aquesta desesperació, i aquí ho comparteixo amb el tècnic de Canovelles, que per moments es van viure ahir durant el partit del Tenerife.
Jo sempre penso en positiu. A mi el que haig de tractar ara de veure que aquesta desesperació que he vist durant molts minuts en el partit, això no pot aparèixer, perquè passen moltíssimes coses durant un partit i avui a la més mínima amb aquest gol ens hem desesperat massa. Hem intentat fer coses a correcuita i hem posat en poc perill al rival.
Doncs moltes coses per corregir, els números ara són els que són i com dèiem abans, el problema de tot és que jo continuo pensant, per exemple, Sergi, que amb 47 en tindrem prou, que no caldrà 49, sobretot si...
Ja t'ho diré.
Principalment per un motiu, perquè si tu sumes 47 significa que com a poc al Corcón has empatat, com a poc, en el pitjor dels casos. I jo crec que amb tant duel directe d'aquesta setmana i amb calendaris fotuts per alguns equips que juguen, jo que sé, com va passar aquesta setmana l'Alcorcón anant a Mallorca o a l'Oroñés anant a Leganés, que aquest any la permanència anirà més baixa del que de normal diria la lògica. Però dit això, sempre diem, no, és una final, no, és que ja no tenim... Ara sí que si perds un altre partit estàs fumut.
Sí.
No matemàtica, però sí virtualment.
I en aquest cas, Antonio Hidalgo, que feia setmanes que ens venia dient que ell no tirava de calculadora, ahir, res, es va haver de plegar l'evidència que ara ja els números, com dius, surten i ja surten només en una direcció.
No queda una altra. Al final teníem un petit marge, ara no en tenim, no? Veurem els punts que necessiten per salvar la categoria, veurem el que fan els rivals avui i a partir d'aquí anirà pujant un o dos o baixarà un o dos, però a partir de demà preparar el partit de dimecres.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda d'aquest dilluns 17 de maig del 2021. A tot això, com deia el Sergi, gairebé hem de passar pàgina ràpid al que va ser el partit del 0-2 d'ahir contra el Tenerife, amb els gols de Bada i de Sergio González, perquè demà passat torna a haver-hi futbol a les 7 del vespre, des de 2:15 al Sabadell, en joc d'aquesta casa, des de Santo Domingo, Agrupación Deportiva Alcorcón Centre Esport Sabadell. Un Alcorcón que es podia distanciar, però que tenia una plaça difícil per fer-ho, va perdre. A més, els dos partits van ser sense gaire patiments. De seguida, tant Mallorca com Leganés ahir es van escapar i van deixar els rivals directes del Sabadell tocats. Però continuen per sobre, evidentment, a la classificació. La part bona, Sergi, és que en cas d'haver guanyat ahir el Sabadell, afrontava potser el partit de Santo Domingo sabent que un empat potser li servia. Ara sap que ha de guanyar sí o sí, però guanyant el supera, la classificació.
Sí, seria aquest duel directe, no? I al final la zona baixa està tan comprimida, està tan apretada, que fa això, no? Que els madrilenys sumen només 2 punts més que el Sabadell, que la distància, per tant, és fàcilment assumible. A partir d'aquí caldrà veure quina versió dona el Sabadell i, sobretot, com deies al principi, ja explicaves una mica del panorama, el Sabadell, la situació més preocupant que té, fins i tot més que la imatge que va oferir ahir, és el capítol de baixes, perquè a més es concentren gairebé totes, tret de la de Grego Sierra, en la zona de l'atac. És a dir, Antonio Hidalgo no podrà comptar, com ja comentaves, ni amb Néstor Querol, ni amb Edgar Hernández, ni, sobretot, amb Stoikov. La seva targeta d'ahir l'impedirà tornar a la que va ser casa seva i on va triomfar en majúscules la temporada passada.
Per llogar-hi cadira.
I segurament de totes les grogues, que a més totes quatre vistes en perspectiva podrien ser evitables, és a dir, no van ser accions d'aquelles necessàries, la seva falletja, allò que es diu de personalitzar, però està per damunt de les altres tres amb diferència, per ser absurda. Només es pot justificar, intentar barra entendre sota el paraigües del moment de frustració que fa que per moments el camp no faci contacte o no entri allò que es diu l'oxigen suficient com per pensar en un punt de fredor. si tot el que no sigui això, seria poc entenible el que va passar ja amb el jugador gadità. En tot cas, s'ha de sortir a guanyar, s'ha de sortir a capgirar, juguin els que juguin, capacitat de plantilla, diu Antonio Hidalgo, que hi ha, però és una situació, és un panorama que s'ha de capgirar, i també s'ha de capgirar comptant, entén ell, amb el suport de la gent.
Notem aquesta gent que està al nostre costat, és normal i entendible que aquesta punt de decepció o frustració per part d'alguna gent és normal, però això no s'atura. Si no canviem aquesta mentalitat d'aquí a dimecres, ho tindrem molt més difícil, i jo prefereixo canviar la mentalitat el abans possible.
Doncs canviar aquesta mentalitat, i en aquest cas amb un últim missatge d'optimisme, un més del tècnic, del míster, dirigit directament cap a l'afició, cap als fidels, fins i tot per aquells que ara ja, diu, amb més que raó, puguin estar plantejant-se allò de fallar.
La gent que vulgui estar al nostre costat estarà, la que no, bueno, és lícit perquè és entendible la situació límit en la que estem. Hem arribat a final de temporada molt vius, sí que és cert que avui és una decepció molt i molt gran, però a partir d'aquí et queden dues opcions, o dir que no pots o dir que sí pots. Jo sempre dic que sí que puc, i a partir d'aquí, ja ho hem fet abans, ho intentarem recuperar la gent el més aviat possible perquè no hi ha temps per molt, i afrontar amb unes garanties màximes les millors i els jugadors que tinguem en aquest moment, no?
Doncs, rebel·lant-se contra el que diu la classificació, Antonio Hidalgo, segurament per ubicar-nos, tantes comparatives com hem fet aquesta temporada amb l'any d'Olot, estaríem ara mateix després de perdre el coll. Aquella sensació que ens anàvem de cap cap a tercera divisió i que no hi havia volta de full, a no ser que l'equip no fallés més en tota la temporada. En aquell moment no va tornar a fallar, de fet, fins i tot a nivell d'absències, aquell equip també va arrossegar unes quantes baixes en el tram final de Lliga. Tant de bo per aferrar-nos algun argument positiu que acabi donant-se també la carambola als resultats, que el Sabadell no falli i que pugui aspirar a repetir un nou Olot, aquest cop al futbol professional i a Miranda, a Andúba. A tot això, si agafem l'abecedari del Pau Vituri avui, amb què es queda del partit d'ahir contra el Tenerife?
L'abecedari arlequinat.
No sé si el Sergi prefereix la d'actitud, amb C, o l'Adri, la d'aptitud, amb P, però farem un híbrid entre les dues, perquè hi havia moments on la qualitat no donava per més, errada, rere, errada, i d'altres en què hi havia un alarmant dèficit d'anar a mossegar, que semblava que fos el Tenerife qui es jugués, que també la permanència. Sort, per dir alguna cosa, que això es va corregir quan van entrar els de sempre, aquells que van patir a Olot i van tocar el cel a Marbella.
I
d'inadmissible, no pot ser que un dels principals peatges d'ahir fos perdre a 4 dels apercebuts per anar al Corcón. Ja em perdonareu que insisteixi, però Stoikov no pot fer aquesta entrada innecessària en una zona del camp intranscendent. Grego es va excedir també en la seva entrada. I també van ser doloroses, especialment pels minuts, la de la protesta d'Edgar i la trepitjada de Néstor. L'atac del centre d'esports queda absolutament en quadre.
M.
En definitiva, de mal son. Ni en els nostres pitjors presagis imaginàvem una tarda així. Cap xut entre els tres pals, inoperància en atac, sensació d'apatia i de fragilitat mental per moments. Aquestes quatre targetes, també. El millor va ser despertar amb el xiulet final. La permanència penja d'un fil i només queden tres bales a la recambra.
B baixa.
De vida extra. Ja diuen allò que mentre hi ha vida hi ha esperança. I ahir, el Mallorca que i el Leganés van donar una altra oportunitat a l'equip d'Antonio Hidalgo. Les derrotes d'aquesta jornada del Corcón, Castellón i Logroñés deixen tot tal com estava, amb un partit menys. Segueix sent possible, potser avui ho veiem encara més enterbolit per les sensacions d'ahir, però no queda un altre que refer-se i sortir aquest dimecres a Santo Domingo amb l'obligació de guanyar. Qui vulgui, només faltaria, pot saltar del vaixell, però si s'ha d'obrar el miracle, que sigui en comunió. 3 quarts clavats de 3 de la tarda. A mi em sona molt estrany perquè mentalment jo ja he superat la jornada 39 i ja estic centrat a la 40. Però, Sergi, no té cap mena d'incidència a la zona baixa, però encara hi ha partits d'aquesta última jornada.
Sí. En aquesta jornada 39, com dius, 2 partits dels quals no haurem d'estar massa atents, a no ser que siguis simplement aficionat de futbol. A les 7, potser el més intranscendent de tots, aquest Oviedo-Màlaga. I a les 9, home, aquest és més interessant, ni que sigui pels equips que s'estan disputant les eliminatòries d'ascens a primera divisió. A les 9, com diem, a Montilivi, un Girona-Real Sporting de Gijón, que déu-n'hi-do el que tenen en joc els uns i els altres. I mentrestant, i parlant ja de futur immediat, això és avui, jornada 39, demà Adri ja arrenca la 40, la quarantena jornada, l'avantpenúltima ja, la tenim en marxa i aquí sí que hem d'estar molt atents
molt,
a diferents
molt.
Fronts. Demà a les 7, Cartagena-Almeria a Cartagonova. Últim tren perquè el Cartagena sigui rival del Sabadell o ja directament els departamentals puguin posar peu a la, allò, a, al final del camí i diguin, bé, fins aquí ja ho tenim tot fet. A dos de 10, dos quarts de 10, Albacete-Lugo. Susto muerte, que diria aquell, no? Perquè és penúltim, o sigui, últim contra penúltim. Recordem,
l'Albacete... Sí, però penúltim enganxat ja amb el Sabadell.
A 3 punts del Sabadell, el Lugo amb els mateixos punts, 40, que el centre d'esports. I a dos quarts de 10 també, aquest, sense cap transcendència a la zona baixa...
Té un punt.
Ponferradina espanyol, l'únic que pot servir aquí és que l'Espanyol faci la feina i la Ponferradina es despengi del tot.
Clar, però
vull dir... Però
que és el següent rival del ja Sabadell.
Mirant cap allà, no mirant cap aquí.
A veure, no patiré amb el que passi al Toralín.
Correcte.
Però que en cas de poder triar, jo voldria a la Deportiva, a la Ponferradina, aquí a casa, de turisme.
Per si de cas, sí. I pel que fa al Sabadell, haurem d'esperar, com diem, a dimecres, aquest Alcorcón Centre d'Esports, partit clau, i no em cansaré de dir-ho. En aquest cas, duel directe, molt directe, a les 7 del vespre, Sabadell al Corcón, al Corcón Sabadell, i amb el Sabadell en joc, en directe, des de terres madrilenyes, des del Corcón, a dos quarts de 7 de la tarda ens hi posarem.
No té res a veure, però em genera curiositat la teva opinió. Si tu fossis Ràdio Amorebieta, que no sé si existeix, i haguessis d'anar a Badajoz a jugar un playoff contra el Badajoz en públic, a partit únic, i a sobre l'empat no et servís... Què pensaries ara mateix?
Doncs que faria de la plataforma de footers i potser em quedaria a casa i m'estalviaria els diners.
Increïble,
home, eh? Realment molt complicat. La part s'ha de ser just, en aquest cas, ja es va dir que això podia passar. Sí, que hagi passat ja és no. molt més sospitós, anem a dir-ho així.
L'any passat...
No, però aquest any es va anunciar...
Ja, però no permetien que el Marbella jugués a casa seva.
Però jo quan dic que ja se sabia que podia passar és perquè ho van anunciar a la prèvia. No ha estat una sorpresa avui del sorteig. El que sí que no deixa ser curiós que amb quatre seus casualment hagi tocat la del Badajoz. No li va tocar la primera jornada, jo crec, o sigui, la primera eliminatòria crec que hagués estat ja escandalós que curiosament els dos partits li haguessin caigut a casa, però bé, ho té una mica més fàcil el conjunt del Badajoz, que diríem ho ha fet tot el possible perquè això pugui succeir, a banda del potencial que té, que durant la temporada també s'ha de dir que ha estat l'equip que ha anat més sobrat de tots els que han participat aquest any en aquesta segona divisió B.
Jo què vols que et digui? A mi em sembla un escàndol. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Continuem en òrbita centre d'esports, en aquest cas amb el Sabadell juvenil, que va patir un seriós correctiu al camp de la DAM en l'últim desplaçament de tota la temporada, ja sense res en joc. En el grup de dalt de la divisió d'honor juvenil, els de Miquillado van encaixar dissabte un contundent 5-1. Als 10 minuts de joc, de fet, els d'Arlequinatge perdien per 3-0. El tècnic assegura que no va ser tant una qüestió de relaxació, sinó més aviat d'una gran efectivitat dels cervesers.
Va ser un partit, doncs, d'aquests que passen de tant en tant. Nosaltres l'hem tingut a favor, el vam tenir a Can Barça, especialment a la segona part, on l'equip rival va generar molt i la pilota incompressiblement no va entrar. Ahir, tres arribades i tres gols, doncs, contra el futbol d'aquestes coses, s'ha d'acceptar, i ara el que toca és acabar bé i intentar sumar els tres punts contra l'Europa.
Després de superar, si recordeu, en aquesta segona fase el Barça i l'Espanyol de manera consecutiva en els dos primers partits, ara el Sabadell ha encadenat dues derrotes seguides contra Girona i Damm. En aquest tram final de la temporada i amb els deures ja fets, Miqui Lladó, l'entrenador, ha volgut premiar, i ho seguirà fent en l'últim partit, a tots els integrants de la plantilla.
Comencen a quedar poques oportunitats perquè tothom qui és exactament el procés del dia a dia de l'equip doncs tingui una petita recompensa. Els canvis que hi hagin pogut haver, doncs van en aquesta línia. Tothom es mereix jugar en aquest equip perquè tothom té el nivell per estar-hi i jo crec que els canvis no van afectar res el resultat.
D'aquí a dues setmanes, una mica estrany això del calendari amb interrupcions, els nois de Miqui Lladó tancaran la temporada a Olímpia enfrontant-se a l'Europa.
I a la primera catalana, nova derrota del Sabadell Nord i ja en van 5 de seguides de consecutives, 6 als terrenys de joc. Com sabeu, en la impugnació contra el Júpiter, la unificació llafià va haver de suar de valent per endur-se el partit contra el conjunt de Can Uriac amb un resultat final de 2-1, que deixa el Sabadell Nord una jornada més en blanc. Igual que els últims partits, el conjunt arlequinat va encaixar un gol matiner que va obligar l'equip a jugar molt la resta de minuts. Aquesta vegada, però, la reacció va arribar d'hora. Només va trigar 8 minuts en marcar l'empat Pablo Aranda. Tot i que la sensació era que estava més a prop l'1-2 que no pas el 2-1, el conjunt badaloní es va acabar imposant per la mínima amb el gol de la victòria a l'hora de joc, al minut 60. El capità Carlos Silva, que va tornar després de 6 setmanes lesionat, explica com es va viure el partit al camp.
Se han puesto por delante ellos y rápidamente hemos conseguido el empate y nos vamos al descanso bien, con buenas sensaciones y empezamos la segunda parte aún mucho mejor que ellos. Para mi punto de vista, hemos estado mucho más cerca del 1-2 y en una contra que hemos tenido del 1-2 nos han matado con el 2-1 y otra vez han salido un poco las dudas, pero bueno, el equipo ha seguido trabajando y hemos estado dando la cara hasta el final y creo que nos merecíamos algo.
La situació segueix sent delicada, però no pitjor que la setmana anterior. El Rubí, l'equip que tanca la zona tranquil·la, no va poder sumar tampoc cap punt contra el Sant Cugat en el duel Vallèsà. 5 punts, per tant, continuen separant l'equip de Pablo Becerril de la salvació amb només 4 jornades per davant i amb la confiança dipositada que finalment es confirmi que no hi haurà descensos aquesta temporada, com es ve avisant des de fa ja unes quantes setmanes a falta del vistiplau oficial de l'Assemblea de la Federació. Carlos Silva confessa que cada vegada ho veu més difícil.
Es que al cabo quedan ya 4 jornadas y te ves ahí cada vez más difícil. Ya lo que es suerte que ha perdido Rubí también y tienes aún un poco la posibilidad, tienes ahí a 3-4 puntos, pero hay que ser realista, llevamos la quinta derrota conseguida y bueno, esperaremos ahora intentar salvarlo nosotros en el campo y a ver qué pasa después, ¿no? Pero el equipo, bueno, yo lo veo que está bien, porque estás compitiendo buenos partidos, la semana pasada con San Juan se compite muy bien, però clar, hay que ser realista, al final lleva 5 derrotes seguidas.
La fita, per tant, realment complicada. Aquest cap de setmana disputen un d'aquests partits que et marca segurament amb un cercle vermell al calendari quan veus la classificació. Reben el municipal de Can Uriac el CUE temporalment, com a mínim momentàniament, al Parets, partit dels que es podrien aprofitar per escurçar aquesta distància que deia el Carlos Silva respecte a la permanència. Diem això, tenint en compte això sí, que el conjunt paratà va guanyar 1-0 a la primera volta, per tant, seria una bona oportunitat també per pagar-li amb la mateixa moneda. Fem una aturada en el camí, a la tornada hem de parlar encara de ciclisme i d'handbol.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Com us dèiem abans, hem d'acabar el programa amb handbol i també pujant-nos a la bicicleta perquè Ada Xinxó comença avui l'Andalucía Bike Race. Durant aquesta setmana, la ciclista sabadellenca prendrà part de la 11a edició de la prova andalusa per etapes amb BTT, en bicicleta de muntanya, que des d'enguany forma part també de les UCI Marathon Series. El recorregut comença avui amb una crono, amb una contrarrellotge de 24,5 km i 870 metres de desnivell. Serà a Jaén. Jaén, on arrenqui aquesta Andalucía Bike Race, prova que finalitzarà dissabte a Còrdoba. En total seran 364 quilòmetres de traçat i 11.300 metres de desnivell positiu. Xinxó participa a la categoria mixta d'aquesta Andalucía Bike Race que va preparar, si recordeu, amb aquella travessa per les diferents illes de les Illes Canàries fa unes quantes setmanes.
Ha sigut un partit, jo crec, irregular pels dos equips. Hem estat alguns...
Ara sí, va, anem a parlar d'handbol a la Primera Nacional. Tot just li resta només una jornada a la categoria per completar la temporada i des de fa dies que els dos equips sabadellencs ja han fet els deures, ja estan salvats en el penúltim partit del curs. L'Oar Gràcia va esgarrapar un empat a última hora en el derbi contra l'handbol Terrassa. Els agarencs van marcar el 30-29 a 23 segons del final, però Nil Montserrat encara va tenir temps per restablir la igualada gairebé sobre la botzina. Ara sí, al final, repartiment de punts que el tècnic Cesc Borrell considera just.
Ha sigut un partit, jo crec, irregular pels dos equips. Hem estat alguns moments nosaltres per davant, després ells, i cap dels dos ha sigut trencar la dinàmica, i jo crec que al final ens trobàvem un empat més just, no?, pel que s'ha vist.
Eren declaracions a Canal Terrassa del tècnic d'Honor Gràcia Sabadell, que es manté per sobre dels terrassencs a la classificació. Per sota, en antepenúltima posició, però ja salvat, el Creu Alta Sabadell Handbol, que no va poder aguantar el ritme de l'handbol Sant Cugat. Els creualtencs van cedir per 31-38 en l'últim partit de la temporada davant la seva gent. Isidre Campanyà, jugador de l'equip, valora així la situació.
Podem tornar a rebre i haver-nos donat una alegria, pues, que tenen el club nacional després d'un munt d'anys, que ho puguin veure, que puguin estar allà, que puguem cridar i aplaudir-los i que s'aplaudeixin, és algú molt bo, és molt sa per nosaltres. Ha estat una llàstima com ha anat l'any, perquè és el millor que teníem.
Feina feta, per tant, dels dos equips, amb més o menys patiments, però els dos continuaran a Primera Nacional la pròxima temporada. Una categoria que es tanca dissabte amb dos duels, un al carrer Bocaccio, Art Gràcia Sabadell, Joventut Handbol Mataró, l'altre, el que en teoria hauria de ser una final en la lluita per la permanència, però que, afortunadament, ha suposat un partit entre un equip ja descendit i un altre de salvat, el Pla de l'Estany, Handbol Banyoles, Creu Alta, Sabadell Handbol, del tot intranscendent. Abans de repassar el menú de demà, una última hora, tenim designació arbitral pel partit de demà passat a Santo Domingo. Prieto Iglesias serà l'àrbitre del partit a Santo Domingo per aquest Alcorcón Sabadell, assistit al VAR per Milla Albéndiz. És el que té, tenir jornada intersetmanal, que fins i tot un dilluns tenim ja designació arbitral. Ara sí, demà dimarts passarem per Madrid precisament per saber l'última hora de l'Alcorcón, seguirem l'últim entrenament del centre d'esports abans de marxar cap allà. Cop d'ull a l'Europeu de Natació de Budapest amb l'estrena de Marina García al 100 braça i també el de Natació Adaptada de Funchal a Madeira amb el sabadellenc Òscar Salguero. Handbol amb la Copa Catalana Femenina i la participació de l'Oar Gràcia Femení i futbol sala amb el Natació Sabadell i l'Escola Pia. Així arribem pràcticament a les 3 de la tarda. Només em resta enviar-vos una abraçada des del control de so del Roger Benet. Us ha parlat l'Adrià Arroyo, nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, per saber, per exemple, com avança el tercer i últim partit de la final de waterpolo, @RadioSabadell. A Twitter, allà estareu durant la tarda puntualment informats del que succeirà a les Joan Serra, a la piscina descoberta del conjunt maresmenc, i després tota la informació també a radiosabadell.fm, on trobareu el podcast d'aquest mateix programa. Una abraçada, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.